Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Vinga, va, que tenim poc temps, perquè Borja de marxar, 7 minuts que passen de les 4 de la tarda, Jordi Cerdà ja sona la sintonia de Històrica.
Ja he tret el fuet i el barret d'Indiana Jones.
Ja està.
Bravo.
I ens posem amb aquesta lupa, desxifrant la història també d'Eurovisió, que repassarem amb el Jordi Cerdà. Però abans, necessito el top 3, Jaume Borja, del que serà Eurovisió aquest 2024.
Ara mateix, la tercera a les apostes de pagament és Itàlia amb La Noia. La cumbia de la noia. Itàlia sempre porta bones cançons. San Remo és un festival superconsolidat i, bueno, la qualitat se nota.
Aquesta t'agrada.
Sí, m'agrada molt.
Val.
Segona posició. Segons les apostes, quedaria medalla de plata Suïssa amb The Code. Let me tell you a tale about life, but the good and the bad, better hold on tight. Who decides what's wrong, what's right? Everything is balanced, everything's light. I got so much on my mind, and I've been awake. Que les escoltàvem la setmana passada a Muri i que dèiem que són aquests raps i tal. Up tempo.
Tempo, vam dir. Vam convenir. M'agrada més la d'Itàlia, t'haig de dir.
És que és més música, no?
Sí, és un toc així disco, també aires mediterranis.
Exacte, jo crec que també s'emportarà vots d'Espanya, segur, perquè sí. És música que ens connecta.
Sí.
I per últim, ara mateix, la primera a totes les apostes d'Eurofans, de pagament de tothom, és Croàcia, amb un títol que és impronunciable, aquesta cançó.
Ui. A tu t'agrada aquesta?
La cançó no, però és que és el que et dic, la posada en escena és espectacular.
Clar.
Llavors, només afegint este top 3, que tampoc podem perdre de vista Ucraïna, que per la situació social i de guerra torna a estar al top 5, o sigui, hem d'estar molt pendents del que pot passar amb Ucraïna el dissabte a la nit. I d'altra banda, també he de parlar d'una de les grans triomfadores que va sortir de la primera semifinal, Irlanda. Parlava d'aquestes cançons fosques. No és una cançó per a mi molt tenebrosa, la cançó no m'agrada, però sí que la posada en escena ha generat tanta polèmica com també... També és una posada en escena que audiovisualment és molt potent i, per tant, hem d'estar més enllà d'aquestes tres, pendents d'Ucraïna i d'Irlanda.
Val, doncs estarem pendents. Sobretot, tu apostes per Itàlia, per això?
Sí, crec que no guanyarà.
No guanyarà.
M'agrada molt, per a mi és una de les guanyadores, però crec que, ojo, sorpresa, Ucraïna, Irlanda, Croàcia i Suïssa segur. Sí, aquestes estaran lluitant per la victòria.
Val.
Puc dir una cosa de lo que ell ha comentat? És que m'ha agradat la cançó d'Ucrània, però m'ha retret cap enrere, anys enrere, i m'ha semblat que era l'Ordi, Hard Rock, Aleluia, però amb soft.
Però tu dius la Croàcia.
La de Croàcia.
I tu dius la de Croàcia.
Impronunciable. El Voldemort.
Sí, i també recorda una mica a la de l'any passat de Finlàndia. No sé si recordes que era un personatge una mica friki, el consideraven alguns, jo no, però vull dir que són cançons així com molt potents a nivell de ritme. Molt rapejades, pa, pa, pa.
Sí. Sí.
Mira, queda res, 10 segons. Va, queda res, 10 segons, una miqueta
més. Me quedo, per supòs.
Va, sí, comencem el repàs. Per on vols que comencem? A veure, coses bàsiques per saber d'Eurovisió. Jordi
Serrat.
Sí, anem
a fer un manual per a dumnis.
Ara, ara t'escolto, va, aquest és el meu.
Vinga, va, anem a veure quin és la gent màxima que pot haver-hi, els cantants i els actuants que poden haver-hi màxims en l'escenari, que és 6 persones, 6 components pot tenir com a màxim un grup. I és que les regles del festival des de ja fa molts anys, em sembla que això va començar als anys 70, no permeten pujar més de 6 persones a l'escenari. Per això, l'any 1988, quan va actuar la dècada prodigiosa, representant Espanya, 2 dels seus membres es van haver de quedar fora de
la dècada prodigiosa?
Made in Spain, tatuatge...
Ah, sí?
No, és aquesta o no?
No sé si és aquesta, ara m'has matat.
Jo diria que sí que és Made in Spain, que és així com una cançó molt...
Jo tenia 9 anys, el màxim que recordo d'aquella època és la Sabrina.
Però sí.
Però jo recordo la
dècada. I quins dos membres es queden fora? I
clar,
com ho fas, això? Sorteig.
Això és horrorós, no?
Ja et dic jo, el baixista seria un d'ells, seguríssim.
De fet, hagués sigut un drama també en l'època Mocedades, que si no recordo malament sí que van anar tots, però clar, és com triar un fill. Quin tries de tots?
No, clar.
Tots.
Bueno, i los inhumanos, quants eren?
Molta gent, clar.
Sort que no hi van anar mai.
Sí. Bueno, és el que diu el que deia abans el Borja, que has d'intentar doncs encaixar l'espectacle que portes, no?, a les regles d'Eurovisió. Això és així, no?
Jo crec que hi ha regles, abans ho parlàvem amb Jordi abans d'entrar, que s'haurien d'actualitzar una mica, per exemple, això dels 6 membres. Quan Chanel te fa el número d'apertura aquest dimarts amb 30 ballarins, quin sentit té que els països només puguen ser 6?
No té sentit.
Per a mi no té sentit. I, bueno, per això, sort que tècnicament ara hi ha unes pantalles LED quilomètriques i molta gent posa en imatge les persones que no pot portar. Vull dir, molts cantants han utilitzat aquest recurs de posar, utilitzar els visuals i posar gent. Saps, per a què sembla que està més ple?
Sí, ara que ho dius, estic pensant en la cançó de Moldàvia, que precisament, aquella dels ninotets, que era I'm Happy?
Sí, crec que sí, ara no recordo.
Una cançó brutal, brutal. I és això que està dient.
Mira, va, posem una mica de música, perquè si és el festival de la música, doncs vinga, posem una mica de música de Portugal, me diuen. Jordi Sardà riu, perquè li deu agradar, jo suposo.
Ric, no? Perquè penso quina diferència amb el d'avui.
Però jo crec que és preciosa aquesta diferència. Al final parla de nosaltres.
Tampoc m'agrada, aquesta cançó.
No, ja, però que al final és guai perquè... No, seria preocupant que sonés igual una cançó del 74 a una del 2024. És del 74, no?
Exacte, sí,
tot
és
en portuguès.
Portugal. Sí,
hi ha ni una sola paraula en anglès.
Però Portugal presenta la cançó en portuguès, no?
Enguany sí. Bueno, Portugal és bastant fidel a l'idioma, és dels pocs...
Sí, no?
Que, i supervivents que queden en aquest sentit. Però a vegades també he fet una mica tipo Europe's Singing a Celebration, que Espanya sempre... La noche es para mí, començava en Come on and take me, come on and shake me.
És veritat. Escolta, i llavors, per què és important per tu, històricament, aquesta cançó?
Bueno, és una cançó que, encara que no ho sembli, per lo melòdica que és, una cançó revolucionària. És E Depois do Adeus, del Paulo de Carvalho, que és la que va portar Portugal al 1974, que no va tenir cap mena de repercussió pel que seria a la votació i als punts, però que va aconseguir notorietat després de revelar-se com un dels dos senyals d'inici de la revolució dels clavells contra el règim autoritari de l'Estado Novo de Marcelo Caetano. Això vam estar parlant abans de Sant Jordi. Va ser el cop d'estat que va portar Portugal a la democràcia.
Deixem també, aprofitant que encara tenim aquí en Jaume Borja, perquè els nervis, Jaume, això et poden jugar molt males passades, no? Sobretot pel que fa als cantants i la presentadora. Diria Jordi Sardà que vol recordar un moment, no? Que segur que el Borja sabrà quin és.
Bueno, com que en Borja la setmana passada va estar comentant el tema de Algo Pequeñito, Algo Muy Bonito, que crec que era en Jimmy Jam,
sí,
també ens hauríem de retreure d'anar cap enrere l'any 2018 quan un espontani va fer molt bé l'actuació al Regne Unit, que va ser quan la cantant Suri interpretava la cançó Storm a l'escenari del Pavelló Atlàntic de Lisboa, quan un espontani va saltar a l'escenari i li va treure el micròfon rebentant-li l'actuació. En aquest cas no només es va dedicar a ballar com va fer el Jimmy Jam.
Ho recordem? Vinga. Aquí també hi ha un moment d'improvisació per part dels cantants.
I que, si recordeu, van parlar de Daniel Díez, que li van donar l'opció de repetir i va dir que sí, però Suri va dir que no. Suri es va quedar en aquesta actuació, agafada.
O sigui, això és el que ha passat i ja està.
I em quedo en això, si he de guanyar, guanyaré, si no també.
I com li va anar?
No gaire bé, bueno. Però tampoc va quedar l'última, eh?
Vull dir que... Recordem res, rapidíssimament, aquell moment de nervis de Carolina Casado, que era l'encarregada de fer conèixer els vots d'Espanya.
Very much. Let's move on to Spain and hear the first.
Vamos a ver ahora, Carolina.
Good evening, Carolina. Maybe have your top points, please.
Buenas noches desde Madrid. Good evening, Europe. Cunet and Mark, and congratulations. Lots of kisses to the millions of Euro fans.
Vamos a ver a quién vota España.
The results of the
Suecia,
Spanish vote.
Austria.
Good luck to you all.
Vamos a ver.
8 points from Spain go to.
Vamos.
That's suspense, Spain. Please let us have your top points.
Yes, 8 points from Spain go to Romania.
Romania.
Va, vull explicació. Jaume Borja, perquè segur que ho saps tot del que va passar.
Te confessaré una cosa en exclusiva sobre... No sabia que parlaríem d'això, de l'8 points. Vaig parlar amb Carolina Casado fa poc més d'un mes Perquè saps que vaig estar fent una... Bueno, tu saps, sí. La gent no, però vaig fer una ronda d'entrevistes a Instagram de gent que havia sigut portaveu dels Punts i m'hagués encantat parlar en Carolina Casado. Li vaig enviar un missatge per Instagram, me va contestar super amablement, és encantadora, però em va dir: Jaume, per a mi aquell moment va suposar un trauma i no tinc ganes d'obrir la caixa de Pandora i reviure tot allò, perquè és veritat que al final som humans, mos podem equivocar, lo retor és complicadíssim a Eurovisió, i la gent la va posar, ja hi havia xarxes socials i es van passar, no tres pobles, sinó 300. Vull dir que al final ella diu 8 points. Pensava, jo crec que ella s'imaginava que el resultat entrava automàticament i no feia falta dir aquí. Llavors la tallen, ella ja va pels 10, torna a recular i per això diu 8, però és capaç de dir 8 points, Carolina Casado, pobra. Des d'aquí la vull defensar.
No, però està molt bé que ho diguis. La veritat és que sí, perquè per tu, i ara ja marxes, quin ha estat el millor, diguéssim, la millor presentadora, no?, per fer el recompte de vots per part d'Espanya?
Sempre que em fas preguntes tan importants, no ho tinc clar, però avui sí. Anne Igartiburu.
Al 100%.
Una persona que té molts idiomes, i jo crec que al final que parles l'anglès tipus natiu, que és com lo parla Anne, ja et relaxa de moltes Muy altres tant. Coses i estàs focalitzada en el que has d'estar. Com diu ella, para dar los puntos hay que estar presente. T'adoro, Anne.
Ja està. Doncs pues jo, mira, Jaume Sardà. Jaume Sardà.
Ai, m'encanta la fusió. Jaume Sardà.
Jaume Borja, que vagi molt bé. I tu faries molt millor, també, que l'Anne, eh?
Diu no, que no. No, que Anne, impossible. Que Carolina pot ser. Però no, que Carolina, pobra, es va equivocar.
Molt bé. Vinga, va, que vagi molt bé.
Us estimo, gràcies.
Bueno, i ens whatsappem, o no sé com es diu això.
Parlem. Ja, parlem. I per a mi és com Nadal, per tant, que tingueu bon Eurovisió.
Molt bé, va. Molt bé, Jaume. Que vagi molt bé, Jaume Borja. Serà nerviós, jo ja d'aquest noi ja veuràs... No sé si arribarà dissabte, eh? No, que no arribarà dissabte, Jordi Sardà. Tu estàs... Clar, a veure, és que els nervis poden tenir aquests mals moments, no? I sobretot quan tens tan poc temps.
I amb el que tu acabes de dir d'en Jaume, jo és que l'entenc, eh? Que ho visqui com Nadal. Jo el vivia com el dia de Nadal, o sigui, ho vivia igual que...
Te'l van rebentar.
Sí, me'l van rebentar.
T'has de reconciliar. No? En Jaume fa una festa, eh? Que no et vingui de gust.
Si li agrada, jo ho canvio
no,
una miqueta.
No, que no et vingui de gust anar-hi i compartir-ho amb gent que sí que
no,
sigueu
va,
de fans.
Vinga, va, posem més música. Va, animem una mica més a aquesta tarda, perquè ara parlàvem de Suïssa, que potser és una de les candidates, com deia Jaume Borja, no?, a guanyar aquest festival d'Eurovisió, però és que el 1988 dius que és una d'aquelles actuacions, Jordi Sardà, que va marcar la història d'Eurovisió, no?
Bueno, sí, és imperdible aquella actuació, perquè va ser la Celine Dion, que precisament no és suïssa, que és canadenca, franco-canadiense, quebecois, que tot i no tenir la nacionalitat del país de Suís, de la nació que estava representant, pues la va representar i no va tenir rival. Va aconseguir una victòria aclaparadora interpretant el tema «Ne partez pas sans moi». En aquell any, a Suïssa li tocava cantar en francès, perquè van alternant els idiomes.
No sabia això.
Quan toca l'alemany d'alemany, bueno, com Bèlgica.
Sensibilitat lingüística, està bé.
Són quatre comunitats, i llavors s'han d'anar tornant. És un estat confederal, i li toca fer un francès.
O sigui, i cada any, i això encara es manté fins ara, eh?
Sí. Per això hi ha anys que tu escoltes Suïssa i dius, ah, estan
I
cantant...
I per què estan cantant, clar?
Amb alemany.
Sí.
Dius, ostres, amb alemany. Un altre any dius, en francès, oh, amb italià. Clar, és que hi ha una regió, el Ticino, que són suïssos i parlen italià. I també hi ha els rètics, que parlen una llengua llatina i també tenen representant a Eurovisió.
Doncs mira, recordem aquest moment. Això va ser, va tocar cantar en francès per part d'ella, de Celine Dion, el 1988. Vous, qui cherchez l'étoile, de l'espace au cœur plus grand que la terre. Vous, donnez-moi ma chance, emmène-moi. És que ara ve el moment, no? Jordi, ara ve el moment potent de la Celine Dion, no? Va, escoltem, vinga. Que per tu que és la cançó, ells la cançó. Això és el que hauria de representar Eurovisió, no?
Bueno, per mi Eurovisió...
Perquè hauria... jo m'imagino que Celine Dion devia estar sola, no?, a l'escenari, representant...
Sí.
Okay. Sí.
No, no, sola i també sola a nivell de puntuació i de la gent que la va recolzar. Sí, per mi Eurovisió és això, és destacar per les teves dots musicals més que no pas per si fas performance, això que deu abans, que em sap greu. Aprofito ara que no hi ha en Jaume per dir-ho. Clar, jo quan sento, no, és que necessita un pla de si ensenya el cul o si ensenya una altra cosa. Noi. A mi, ho clar, sento, no. Però no.
Però en principi és el festival de la ràdio-televisió. Sí. Vull dir que llavors tindria sentit que hi hagués també una apreciació de l'audiovisual. No? Del visual, és a dir.
Bueno, la Celine Dion és una senyora, va sortir sí, sí. Audiovisualment, no, era no, això, impecable.
Segur, segur. Jo sóc músic i estic 100% d'acord amb tu, que la música és música s'ha d'escoltar, i després tot l'altre ja ho trobarem.
Clar, Uri, però mira, fixa't, si a tu vosaltres us plantejaria, no?, de dir, mira, és que les regles són aquestes, no?, i com...
Llavors, acatem.
Acateu, no?
O no participes, una
o,
de dos.
O no participes, clar. No?
Vos busca un equilibri. Perquè no pot ser que tot sigui possiblement la capacitat musical o les octaves que pugui cantar la Celine Dion, que pot arribar molt més enllà que molts d'altres,
sí.
Ni tampoc el fet de, mira, me llamo Tanxungueiras i...
Però perdoneu, el Salvador Sobral, per exemple, no? Abans que parlàvem de Portugal, ell també va, no? No fa, tampoc fa gaire, del Salvador Sobral, i va sortir...
Una aposta minimalista,
i...
una balada, sí, molt més intimista.
I va guanyar,
sí,
vull
sí,
dir
sí.
Que això...
De fet, els països nòrdics també acostumen a fer-ho així, i alguna vegada Irlanda també. Per mi és quan més m'agrada, la veritat. Sobrietat, elegància...
Però aquí hi ha una orquestració, aquí hi ha... A veure, no és...
Hores de feina.
Ah.
Ah, són hores de feina.
Sí, 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 sí.
Bueno, igual que la Chantal... quan va representar Chanel. Espanya, podia agradar o no?
La Chantal.
Es diu Chantal Llavinya. La Chanel.
La Chanel. Sí. Perdó, disculpeu. Jo estava pensant...
No, perquè Jordi Sardà no mira Eurovisió,
no,
ja.
Xiquili 4 i fora.
Exacte. No, no, deixa'm recordar també, perquè avui volies compartir amb nosaltres un altre dels moments que ha marcat, segons Jordi Sardà, no? Eurovisió és aquest 0 punts de Remedios Amaya. Sí, què va passar? A veure.
Què va passar? Bueno, mira, jo tenia 4 anys... en aquella època, l'any 1983, i no sabem si va ser pel seu vestit, que va sortir descalç a l'escenari, o directament que el seu tema, "Quién maneja mi barca", no va agradar gens al jurat europeu. Maneja mi barca, ¿quién? A la deriva me lleva, ¿quién? Ay, ¿quién maneja mi barca, ¿quién? A la deriva me lleva, ¿quién?
La cara de Paula és un poema, eh? Paula Moreno, tu l'havies escoltat, Paula, aquesta cançó? Diu que no, 83, eh? Francisco, musicalment, es pot salvar? O vull dir...
És que ara tinc dubtes, perquè no sé si hi havia... si ha desafinat o no. També és veritat que el tinc dubtes, eh? No, no, hauria de tornar a escoltar un parell de vegades.
Jo crec que no.
No, perquè la qualitat del so tampoc era molt bona, i per qüestions d'harmonia he dubtat. Però sí que és veritat que el rotllo cantejondo, flamenc, potser no interpel·la a tothom.
Clar.
A vegades és tan potent que es percep potser com descontrolat, i potser des d'un jurat expert, prefereix més la delicadesa i com acura Celine Dion, com afina, com arriba, que no pas això, que és una demostració de potència, i que també és aquest flamenc una mica amb tocs fanquirulos, una mica fusió, que potser no acaba de convèncer.
No, no, absolutament d'acord. Jo és el que deia de l'equilibri, aviam, tampoc no té cap mena de lògica que presentis una persona folcloritzada de l'Espanya canyí, però canyí, 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 i clar, això un suec ho escolta i diu, esta senyora, què està haciendo? Canta, baila, o se tira por el suelo, o què?
Però també la setmana passada defensàvem el folclore, també,
mira,
a Xipre, parlàvem...
Ara que ho dius, permeta'm, eh?
Sí, no.
Ara que ho dius, hi ha una cançó que és Wild Dances, que va guanyar per Ucrània, que és folclòrica... està molt ben adaptada i representa el que és les danses populars i les músiques dels Càrpatos, de la regió dels Càrpatos. Brutal, va guanyar, però allò està molt ben fet, està adaptada a un públic europeu. El que no pots fer és agafar una persona sense adaptar aquella música, a mi mateix jo em quedo, i segur que és preciosa, però no la comprenc.
I tampoc t'interpel·la tu,
no.
Com a espanyol, diguem, una cosa tan dirigida i tan
no em toca cap mena de fibra sensible, ni crec que cap europeu li toqués. Però torno a dir Wild Dances d'Ucrània, i no sé si és possible posar-la.
Mira, la Paula ja corre. No, però ara m'esteu pensant també a Blanca Paloma, per exemple. O sigui, l'any passat, Blanca Paloma, això ens ho explicava el Borja, té una veu
Sí.
Que és al·lucinant, no? Bueno, jo, Uri, tu pots apreciar millor.
I potser no va lluitant, vols dir?
I potser...
No va lluitant.
No va lluitant, no, vull dir que potser la cançó no acompanyava, però que la seva veu era...
La seva veu no va lluitant, vull dir, per la cançó.
Que no va lluitant, no? Sí, perdona, sí. No ho sé, en fi, això jo, per mi ja és com, no? Bueno, un secret que no...
Però
no
pot ser que hi hagi com molts interessos a darrere de qui tria la cançó, les coreografies, massa història, i potser ens hem oblidat una mica de portar un producte ben fet, una bona música, una bona cançó, i ja està. Sense tanta gent que remeni... per darrere.
Bueno, hi ha tants interessos que al final poden acabar desdibuixant els propis interessos, el que és es menja la cançó i l'actuació.
Escolta, m'apunta la Paula, és del 2004, la cançó que deies?
Sembla que sí.
Sí?
Wild
doncs,
Dances,
mira, em sembla,
de Ruslana.
Doncs ara mateix la posarem perquè la puguem escoltar, però avui també volíem parlar d'un moment històric d'Uri. La tenim ja? Em pensava que anàveu més...
Rayos.
Sí? L'escoltem? Vinga, la tenim. Se va guanyar el 2004, eh?
Va arrasar.
Entenc que per aquí anava, doncs, no? Hi havia un ball, el ball tradicional, o no?
Unes noies vestides amb pell d'osso.
Sí.
Guapíssimes, amb una...
Però, bueno, però feien el ball, diguéssim...
Sí, una adaptació moderna del que seria... una dansa cosaca dels Càrpatos. Ah, brutal. O sigui, això és sofística.
Ferran les està comptant i ho són 6. O sigui, això ho tenen, eh? O sigui, això ho han seguit, per tant, són 6. Sí, però jo crec que és un exemple, com dèieu, que es van saber adaptar, no? Del qual, diguéssim...
Tens reminiscències de tot, potser, aquí, no? De la qüestió més moderna, que interpel·la més a Europa i la resta del món, i ve d'una font més folclòrica, més tradicional, no?
Sí, tenies els vots dels països eslaus, tenies els vots dels països balcànics, i tocaves la fibra moderna per tothom.
Mira, tocant la fibra, a veure, perquè va haver-hi aquest quadruple empat, que avui també el volíem comentar, Jordi, que també ens el portes, no?
Sí, després de la victòria de Maciel l'any 1968, Espanya va ser l'encarregada d'organitzar el Festival d'Eurovisió. I la Laura Valenzuela va ser-ne la presentadora. Ella havia somiat amb un empat a la final, cosa que mai havia passat i, curiosament, es va complir. Però no només de dos països, sinó de quatre, que eren Països Baixos, França i el Regne Unit, que també van obtenir els mateixos punts. Clifford Brown, el productor del certamen, va confirmar el resultat. Efectivament, diu, tenim quatre guanyadors. A causa d'aquest resultat, es va haver de sortejar entre els quatre països qui s'encarregaria d'organitzar l'esdeveniment a l'any
2020. Perdona, es va haver de sortejar el moment?
Sí, sí, clar.
I com es va fer?
Bueno, sortejar, doncs no sé si van treure allò qui tenia la pajita més llarga, o piedra, papel o tijera, la veritat és que no ho sé. Va guanyar Països Baixos, doncs clar, s'havia de fer alguna mena de desempat. Tothom volia organitzar l'any següent al certamen. No, són aquelles curiositats, clar, ex aequo, un premi ex aequo, ja. Ex aequo
sí,
són
sí,
dos,
ja, clar, què?
Però quatre...
Clar. Mm-hmm. Bueno, això és la història d'Eurovisió, i ja per rematar volies dir que Irlanda és el país que... Jo no ho sabia, això, més vegades que ha guanyat Eurovisió.
Ah,
pensava
sí?
Que era Suècia, però...
Bueno, no. Irlanda, per mi, té el mateix gust que el que va fer la Ruslana a Ucrània, que és adaptar la música celta, tot el que és el folklore celta irlandès a la modernitat. I la veritat és que a tothom agrada. Des dels inicis del certamen, Irlanda ha tingut l'honor de ser el país que més cops s'ha proclamat vencedor. A l'any 1970, 1980, 1987, el 92, el 93, el 94 i el 96. L'últim amb el lema The Boys, interpretat per Eimear Quinn. A més, Irlanda també és l'únic país que ha guanyat fins a 3 cops consecutius a Eurovisió. Això no ho ha fet ningú més.
Mira, perdona, el David García, que també sabeu que és un rayo d'Eurovisió, em diu que Espanya no volia organitzar per la despesa que podia suposar el festival el 1969.
No pot ser.
I mira, i ara també m'apunta que li queda una victòria a Suècia per guanyar a Irlanda.
Bueno, ja veurem si es produeix aquest any, no ho veig, jo no ho veig, eh?
Bueno, doncs veurem, a veure, que per cert, també, clar, hi ha el centenari, bueno, és d'Ava, no? També hi haurà, entenc, amb un homenatge ben clar, no? Això.
Centenari.
No, volíeu dir, perdoneu, dit centenari, no. Sí, volia dir un homenatge claríssim per l'aniversari, perdoneu, volia dir aniversari d'Ava, que segurament serà, doncs, part central d'aquest certamen d'aquest any, no?
Bueno, jo, de fet, quan moltes vegades penso en Eurovisió, penso en Ava. Si són la
ells, identificació. Són ells, no?
Per mi, jo identifico aquests dos conceptes.
Doncs, mira, 50 anys d'Ava, veus, del David, 1974. Hem passat ja al punt de 4:45. Gràcies, Jordi Cerdà.
Gràcies a vosaltres.
Avui, per oferir-nos aquest punt històric pel que fa a Eurovisió. Francisco, gràcies també.
A disposar.
Des del camp musical.
Per favor.
Tirem cap a publicitat i a la tornada. Canviem d'equació radicalment aquí el Fabricació. Avui toca parlar amb l'Anna Pagès, és professora de la Universitat Ramon Llull, i ens vol parlar del tema de l'absentisme a les aules. Què passa? Doncs per part de l'alumnat és un tema d'interès i preocupació per moltes universitats. I en parlarem després de la publicitat amb la professora Anna Pagès. Ara tornem.
Ràdio Estel.
Arriba al Liceu la Cenerentola de Rossini, la darrera gran òpera bufa. Les millors veus rossinianes encapçalades per Javier Camarena en una producció clàssica d'estètica pop. Del 16 de maig a l'1 de juny. Entrades a liceu.cat.
Volem barrios seguros y sin ocupas, menos impuestos, una educación de calidad y trilingüe, una sanidad sin listas de espera, inversiones contra la sequía y más vivienda para nuestros jóvenes. Si quieres una Cataluña de primera, vota Partido Popular. Tu voto lo cambia todo.
A la diócesis de Barcelona, una de cada tres personas es pobre. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Que passen de 4:45 de la tarda. Ara ho dèiem, l'absentisme per part de l'alumnat és un tema d'interès, també preocupació per moltes universitats. Des del confinament, de fet, professors i vicerrectors han constatat aquesta davallada de la presencialitat als campus. Clar, alguns estudiants semblen considerar menys important assistir a classe en persona i prefereixen doncs, altres formes d'aprenentatge. És per això que avui doncs, en volem parlar amb l'Anna Pagès. Ella és professora de la Facultat de Psicologia, de Ciències de l'Educació i de l'Esport de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i ja ens escolta. Hola, Anna, com estàs?
Hola, Mercè, bona tarda. Molt bé, i tu?
Molt bona tarda. Bé, gràcies, Anna. Anna, clar, deies tu, és un tema d'interès i preocupació per moltes universitats, ara mateix l'absentisme a les aules.
Sí, els estudiants falten molt més que abans. I això ens fa pensar com podem replantejar la docència.
Clar, Anna, ara entrarem, com es podria replantejar la docència, però creus que el confinament va ser un punt d'inflexió respecte a aquesta presencialitat a les aules?
A veure, clar, primer hauríem de definir presencialitat, perquè presencialitat no vol dir només anar a escalfar la cadira a classe. Jo tinc alguns estudiants que els dic així carinyosament, estudiants ficus, perquè és com si un ficus que tens allà i que vas regant, saps, de tant en tant, i estan allà posats, com part del mobiliari, estan posats, però de fet no hi són, és com si estan com absents respecte del que està passant a la classe. Llavors, clar, si per presencialitat tenem una simple assistència, independentment de la qualitat de l'assistència, doncs és una cosa. Jo crec que la presencialitat és molt més que l'assistència. La presencialitat vol dir que l'alumne va a classe i que s'implica, es compromet, el que s'hi diu l'interpel·la i, per tant, que està present en el sentit d'estar connectat a la classe. I això és el que està fallant. Està fallant l'assistència, i quan venen a classe molt sovint estan com absents.
Clar, aquesta és una altra, no, Anna? Clar, és que és més l'actitud, no, també?
També és l'actitud i també que falten molt o arriben tard És a dir, que estan com desconnectats del sistema que la universitat proposa, d'horaris, d'espais, de llocs, de regularitat, aquests ritmes regulars que els horaris de classe permeten organitzar la vida dels joves d'alguna manera. Per això pels pares és tan important que hi hagi classe. Per molts pares és molt important que hi hagi classe al matí, perquè és la manera que els nanos s'aixequin del llit, perquè si no dormen fins a les 12 o alguna. I els pares no estan a casa, perquè han de treballar. I llavors, joves adolescents, que estic parlant de 18, 19, 20, doncs entren en una mena de desregulació que els afecta a nivell subjectiu, també.
Clar, jo ara estava pensant, tu deies també, no?, que a vegades dius, ostres, que com a docent, no?, anar a preparar una classe, arribar i veure que la meitat dels estudiants ja de primeres no hi són. Això, sí. No?, com a docent deu ser esgotador. No sé com...
Els professors...
Com ho esteu, els professors?
Tenim una gran vanitat, els professors. És com una ferida narcisista molt gran que no vinguin els alumnes a classe, perquè el primer que penses és que, esclar, no els interessa. Hi ha un altre factor important, que és que anar a la universitat, després de que s'hagi convertit en una cosa massiva, independentment de la sortida professional que hi hagi després, de fet, hi ha gent que troba feina molt més ràpidament fent una formació professional ben feta, que no pas a través d'uns estudis universitaris, tot i que nosaltres defensem que els estudis universitaris, la formació superior és molt important, doncs hi ha estudiants que ho fan pel títol només, és a dir, que volen el títol final.
Yeah.
I no sempre estan interessats pels continguts. Llavors, el repte...
Espera, Anna, és... perdona-me, Anna, fem una cosa, perquè és que estem tenint dificultats. T'estem escoltant, és una ràbia, perquè t'estem escoltant entretallada, no sé si...
Aquí, a veure...
Oh, que bé, perfecte, ara sí que perfecte. Sí, deies això, no?, que els titulants al final, no?, que sembla, dona la sensació que van pel títol, i ja està.
Llavors, exacte, llavors el repte del professorat és... establir un vincle amb l'estudiant que el comprometi en l'espai universitari, no solament la classe, sinó els passadissos, el bar, la biblioteca. M'he de dir que l'estudiant es senti acollit a la universitat i que tingui la impressió que a la universitat passen coses més enllà del que pugui aprendre del contingut que cal per saber una assignatura o una altra. Llavors, el repte del professor actualment no és tant preparar-se uns continguts, sortir a la palestra per demostrar que saps moltes coses, perquè hi ha moltes coses que es poden trobar a molts llocs. I es poden trobar, jo què sé, conferències fetes per professors molt bons, molt millors que tu, que estan per internet. Llavors, sinó que el repte del professor és arribar a l'estudiant. Com arriba l'estudiant? I aquesta és la gran pregunta. No arribem a l'estudiant només amb els continguts. Arribem a l'estudiant a través dels continguts. Per tant, tu has de saber coses per poder donar classes, però també has de saber com utilitzar això que saps per arribar a l'estudiant i fer possible que l'estudiant et faci preguntes, s'interessi per tu i pel que tu li pots explicar. I això implica un nivell de relacionalitat diferent. Implica no solament preparar les classes de la manera que hem fet tradicionalment, fas una presentació de PowerPoint i vas allà i ho expliques, sinó que has d'establir altre tipus de dinàmiques i d'estratègies de classe.
Clar, llavors, entrem ara, si et sembla, Anna, directament a aquest tipus d'estratègies, no?, que heu de seguir, no?, o com tu deies a l'inici, deies, és que potser ens hem de repensar, no?, la manera, no?, d'ensenyar als nostres alumnes. Per on creus que hauria de passar, no?, aquest canvi?
Però jo crec que la primera cosa que s'ha d'abordar és aquesta absència en presència. O sigui, n'hi ha que ja directament no venen a classe. Aquests, doncs, els has de trobar, d'alguna manera els has de trobar. Què passa? Que no vens a classe, envia un correu electrònic... Jo n'he rescatat dos aquest quadrimestre, que van començar desapareguts, totalment desapareguts. I a base de... no anar molt al darrere, però enviar un correu electrònic, vine amb mi, vine a parlar amb mi, què passa que no vens a classe, has de venir a classe, és molt important que vinguis a classe. A vegades te'n surts i a vegades no te'n surts, però que ells sàpiguen que tu saps que no venen. És a dir, no a nivell del control, sinó perquè t'importen. Primer punt. I el segon punt seria plantejar un tipus de dinàmica de classe en format conversa, molt socràtic, en el sentit de preguntes i respostes. Mm. I a partir de les preguntes i les respostes, una conversa,
sí,
sense màquines, si fos possible, sense màquines, o sigui, sense ordinadors ni telèfons mòbils. Els telèfons mòbils és molt difícil que no els agafin perquè els tenen a la mà enganxats tota l'estona, però les màquines sí, o sigui, els ordinadors... Una classe amb tots els ordinadors oberts, no tens ni idea de què estan fent.
Fem una cosa, Anna, sí que m'estan comunicant, que és que jo ja ho estava notant, que és una ràbia escoltar malament a Anna Pagès. Tirarem cap a publicitat, t'intentem trucar res, un minut, i tornem, i a veure si podem millorar la connexió amb Anna Pagès, d'acord?
Vale.
No, cap problema. Vinga, va, que ho provem, i tornem a parlar amb l'Anna Pagès.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Va, 2 minuts i ens situem a 4:45 de la tarda. Sembla que hem pogut millorar la connexió telefònica amb l'Anna Pagès, professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport de Blanquerna. Anna, què tal? Bona tarda de nou.
Hola, hola, em sap greu, eh? No sé què ha passat.
No, cap problema, no passa res. Estàvem intentant dir que a veure si millora, però sempre, clar, és que és una llàstima no captar l'essència de les seves paraules. Anna, fem una cosa, recordem aquell punt, no, que ens havíem quedat quan estàvem parlant del que creus tu, no, que hauria de passar per capgirar, no, i per millorar que els alumnes vagin a classe o potser repensar, no, la manera d'ensenyar en aquest en ple segle XXI. Anna, per on hauria de passar això?
O sigui, hauria de passar per un tipus de relació amb l'estudiant completament diferent, que el motivés en el sentit d'interessar-se per allò que diu el professor. No dic interessar-se pels continguts només, sinó per allò que diu el professor. I el professor, que sap bé, coneix bé els continguts que ensenya, uh-huh, és capaç d'anar una mica més enllà dels continguts. I, per exemple, plantejar situacions de vida quotidiana relacionades amb el que ensenya, que els estudiants els pugui interessar, treballar amb casos pràctics, i, sobretot, intentar no fer una presentació dels continguts simplement... No dic magistral perquè el magistral és el mestre i el mestre que explica molt bé, diu molt més, sí, que el que sap,
sí,
sinó evitar presentacions, per exemple, hi ha gent que posa un PowerPoint i el llegeix en veu alta. Els estudiants troben que per fer això no té sentit anar a classe, simplement es passen els apunts entre ells,
clar,
i ja està. Llavors es tracta de que sigui un professor que parli amb ells. Com es fa per parlar amb els alumnes? Aquest és un repte que el professor universitari no coneix gaire bé i que hem de poder explorar una mica.
Clar, l'altre punt també deies tu, perquè a les universitats presencials, Anna, no es contempla, diria tu, això ens ho pots confirmar, no? Un sistema híbrid, no? Ja que d'alguna manera estan concebudes perquè els joves es formin mitjançant, com tu deies, el tracte humà, no? Que és com el més bàsic,
sí,
no? De fet, jo recordo, abans quedàvem per estudiar conjuntament, no?
Sí.
A les,
sí,
biblioteques... Entenc que ara ja no és així, o no? Bueno, a veure si tu ens ho pots dir, no? I en certa manera també et volíem preguntar si és que això influeix tal qual amb l'aprenentatge, com deies, no?
Sí, perquè jo crec que, diríem, hi ha dues institucions que encara són una herència de la modernitat. Una és l'escola i l'altra és la universitat. Mm. Són institucions molt velles, però molt antigues. I són llocs on se suposa que la vida està regulada d'una determinada manera. Les relacions entre els professors i els estudiants, els espais. Llavors, els alumnes saben que es poden anar a llotjar a la universitat d'alguna manera. I és veritat que després de la pandèmia, els estudiants a poc a poc anen tornant a aquesta vida universitària. La vida universitària és molt més que les classes. És jugar cartes al bar. Jo, per exemple, aquests dies veia que ja s'estan acabant les classes i els estudiants, per relaxar-se de fer treballs i això, a vegades juguen a cartes al bar o en les tauletes que hi ha als passadissos perquè es puguin trobar. Doncs, bueno, jugar a cartes, que és una cosa que et permet entrar en contacte amb els altres, ho pots fer a la universitat, no? Clar. No és una cosa prohibida. I et permet estar en contacte, organitzar una trobada de castellers, organitzar un dinar de fi de curs, un concert. Nosaltres a Blanquerna hem creat ara al bar de Blanquerna un espai especial que és com una mena d'escenari que es diu Espai Pròvoli, perquè era la zona de l'àgora on es trobaven per intercanviar punts de vista, però també per música, etc. Un espai especial d'intercanvi a l'àgora grega, que es deia el Pròvoli, i hem inaugurat un Pròvoli a la cafeteria de Blanquerna. Esteu convidats a venir, tothom qui vulgui. I allà els estudiants, doncs, per exemple, qui sap tocar un instrument, puja a l'escenari i toca un instrument, es poden fer presentacions de llibres amb els alumnes i els professors, i això permet entrar en contacte amb els professors i amb els alumnes d'una manera diferent, en un context i en un espai diferent. Llavors, nosaltres necessitem conviure amb els estudiants d'una manera que no coneixíem, que hi havia molta jerarquia abans entre el catedràtic, el professor i els estudiants. Això ha d'anar canviant cada vegada més, de manera que els estudiants tinguin la impressió que la universitat és un lloc que els acull i és un espai de convivència i de relació.
Anna Pagès, és un gust sempre escoltar-te, i jo crec, m'atreveixo a dir, que de ben segur que les teves classes deu haver poc absentisme.
Sí que n'hi ha.
A les classes d'Anna Pagès. Doncs, mare meva.
Estaria bé que un dia vingueu al Pròvoli a fer un matrícula oberta.
Doncs
això,
mira,
Això ho hauríem de muntar,
això estaria molt bé. Un dia podríem fer aquesta prova, no?, per viure-ho en directe i així poder-ho explicar. Anna Pagès, gràcies, de debò.
Gràcies a
com
vosaltres.
Sempre. Professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport de Blanquerna. Que vagi molt bé, Anna.
Una abraçada, Mercè.
I quan passen 3 minuts de 3 quarts de 5 de la tarda, tirem cap a publicitat, i a la tornada, a aquesta hora de la tarda, el que farem és desplaçar-nos a un punt de Barcelona, on és notícia des de fa uns dies, l'edifici històric de la UB. I és que després de 4 dies de mobilitzacions, els estudiants continuen acampats en solidaritat amb el poble palestí. Parlarem amb un d'aquests estudiants, concretament amb el Jan Barrufet, participant d'aquestes mobilitzacions, acampat des de dilluns, i li preguntarem això, quina és la intenció, si s'han de quedar més dies o no, i sobretot ja també posat amb la vista en aquestes eleccions de diumenge, com ja sabeu, doncs, l'edifici històric de la UB serà col·legi electoral. En parlarem amb el Jan després de la publicitat.
Ràdio Estel.
Si el primer que escoltes quan et lleves és Ràdio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Fabricació pròpia, ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Vinga, va, abans d'arribar al punt de les 5, ahir ho dèiem, gràcies a la pressió dels estudiants del claustre de la Universitat de Barcelona va aprovar la moció per trencar totes les relacions institucionals i acadèmiques amb centres, instituts de recerca, empreses i altres institucions d'Israel fins que s'aturi, ells diuen, el genocidi. Clar, els estudiants però segueixen acampats a l'edifici històric de la universitat que, recordem, és col·legi electoral al 12M. Per conèixer l'última hora des d'aquesta acampada, saludem ja a aquesta hora en Jan Barrufet. Ell és estudiant d'Història Política i Economia Contemporània a la UAP i ha estat participant doncs, en aquestes mobilitzacions i en aquesta acampada, com dèiem, des del dilluns. Hola, Jan, com estàs?
Hola, bona tarda. Bueno, bé.
Molt bona tarda, Jan. Sí, explica'ns, perquè tu ets a l'acampada, si no ens equivoquem, des del dilluns. Quin és l'ambient que s'hi respira aquesta hora de la tarda?
Bueno, pues sí, efectivament estic des de dilluns i la veritat és que l'ambient és de bastanta motivació. Ahir vam aconseguir la primera petita victòria de l'acampada i a més veiem com cada nit es va sumant gent i veiem més tendes i la veritat és que això omple d'energia a qualsevol persona que estigui en lluita.
Jan, si no m'equivoco, en aquests moments s'està reunint l'equip del rector amb representants d'universitats pro-palestines. Pro-palestina, és possible que es decideixi aixecar l'acampada?
Bueno, és la segona vegada que es reuneixen avui representants de l'acampada amb gent d'universitats per Palestina i en pla, és poc probable que es decideixi en aquesta reunió que s'aixequi l'acampada, perquè al final les decisions amb pes tan gran es decideixen en assemblea i ningú té una autoritat com per anar a parlar amb el rector i decidir ell per ell sol o ella per ella sola que s'acaba l'assemblea. I a més d'això, ja des de l'última reunió, pel traspàs que han fet les companyes, que han parlat amb l'equip del rector, sembla que no hi ha massa d'acord entre la posició del rector i la posició de l'acampada. Llavors, em sembla del tot improbable.
Val. Clar, diumenge són les eleccions i ara ho deia més, Jan, l'edifici històric de la universitat on sou és col·legi electoral. Es parla fins i tot d'un possible desallotjament per tal que els ciutadans puguin votar amb normalitat. Com encareu vosaltres, els estudiants, no?, aquesta jornada electoral i aquesta possible decisió?
Bueno, des de l'assemblea i des de l'acampada jo crec que la intenció és clara i que els portaveus ho han transmès de manera molt efectiva a les diferents rodes de premsa i a l'hora de parlar amb els mitjans, però ho puc repetir, en plan, nosaltres estem acampats de manera pacífica, de manera democràtica, estem lluitant per un genocidi que està en curs, un genocidi que porta donant-se des de fa moltíssims mesos i que compta amb la complicitat de la Universitat de Barcelona, de diferents universitats de Catalunya, però també de la Generalitat, també de l'Estat espanyol, i porta amb aquesta complicitat des de que va començar aquest conflicte i des de molt abans. Llavors, nosaltres creiem que no interferim directament amb les eleccions d'aquest diumenge, llavors no tenim intenció d'abandonar. Seguirem amb la nostra lluita pacífica, amb la nostra estança allà, i acceptarem bueno, el que se'ns...
Clar, Jan, sí, ajuda'ns una mica també a entendre perquè ahir vau assolir un primer objectiu, com deies, no? El claustre va provar a trencar aquestes relacions, no?, amb Israel. Vosaltres, deies tu, continueu acampats. Què ha de passar, no? Què exigiu per aixecar l'acampada, concretament?
Sí, jo crec que aquesta és una postura molt, molt present a l'acampada i que és molt discutida, ja no només a les assemblees, sinó també de manera individual entre nosaltres. Nosaltres, amb aquesta acampada... és veritat que la convocàvem amb aquest objectiu de que es portés la moció del claustrat equip de govern, però hem de ser pragmàtics. Aquesta moció que s'ha traspassat del claustrat a l'equip de govern no està acceptada. L'equip de govern encara l'ha d'acceptar, encara ha de desenvolupar-la. I l'experiència que tenim presentant mocions, sobretot universitats per Palestina, ja ens ho diu, que sempre es queda en paper mullat a l'hora de pujar a l'equip de govern. I de la mateixa manera, aquí no ens fiem que l'equip de govern acabi acceptant-la. Llavors, com a mínim, tindrem l'acampada fins que l'UB decideixi veritablement tallar relacions i les hagi trencat.
Vosaltres heu sentit el recolzament, Jan, de la resta d'estudiants i professorat, tot i que no es manifestin, que no estiguin allà físicament?
Completament, de fet. Moltíssima gent s'ha passat un minut només a portar-nos menjar, a portar-nos ajudes, ha portat econòmicament a l'acampada, i també doncs, per xarxes socials, també veiem molt suport directe dels nostres familiars i sento que està molt present, com no només amb els estudiants, sinó també en tot el context de lluita, en tot el context obrer, aquesta acampada com un moviment sense precedents al moviment estudiantil i molt menys per Palestina, clar.
De fet, mira, última pregunta, Jan, que et faig. El moviment estudiantil i també la solidaritat amb el poble palestí s'han aixecat, ho hem vist, no?, arreu del món. A Espanya, la primera acampada va ser, si no m'equivoco, la Facultat de Filosofia de la Universitat de València. Vosaltres heu tingut contacte amb altres estudiants del territori, Jan?
Sí, no només del territori de l'estat espanyol, sinó també internacionalment. Fa poc, el dimarts o dimecres, si no recordo malament, es va fer una xerrada que posava en contacte les diferents universitats en lluita per Palestina, acampats, amb nosaltres, perquè ens donessin recomanacions, perquè ens donessin ànims i per també posar-nos en contacte, no?
Doncs,
aquesta manera hem estat molt connectats.
Molt connectats, no? Jan, doncs us seguirem ben de prop tot el que feu en aquesta lluita. Hem parlat amb el Jan Barrufet, que és estudiant d'Història Política i Economia Contemporània a la UAP, i també doncs, és participant de les mobilitzacions, com deia el Jan, com ens explicava, des d'aquesta acampada a l'edifici històric de la UB de Barcelona, acampats des del dilluns. Jan, gràcies.
De res, a vosaltres, per contigo.
Vinga, seguim avançant avui aquí al Fabricació Pròpia. Jarque, un altre punt d'actualitat.
Sí.
Que ara connectarem amb la Sandra Gómez, que ens parli d'altres temes d'actualitat d'aquesta jornada. Tot el que ha passat en aquesta darrera hora mentre fèiem el Fabricació, però tenim una cosa pendent, tu i jo.
Sí, eh?
Bueno, més que pendent tu i jo, potser la tens tu amb els nostres oients.
Amb els oients, sí, perquè ahir vam sortejar aquest primer pack d'entrades i, com deies, Mercè, el Fabricació Pròpia de Som molt cinèfils, i avui convidem els nostres oients una altra vegada al cinema a veure aquesta pel·lícula familiar que diuen que és la del moment. Deep Sea, viatge a les profunditats.
Quan era petita, la meva mare m'explicava la història del mar i em deia que un dia en descobriríem juntes les profunditats. És ara el moment, mama?
La que escolteu és la història de la Shenxiu, una nena que va ser abandonada per la seva mare quan era més joveneta, i ella s'embarca en un creuer familiar durant les seves vacances, que no és un mal pla. Una nit, seguint una crida procedent del mar, acaba curiosament en un elegant restaurant situat en un antic submarí. I el que ella no sospita, doncs, és que tot allò té alguna cosa a veure amb la seva mare. Es tracta d'un film espectacular per gaudir en família, per tant, per nens i també per adults, que us transportarà un món oníric submarí ple de llum i color. El divendres 10, que això és demà, s'estrena als cinemes Girona de Barcelona, i per això, per gentilesa de Paycom Multimèdia, aquí al Fabricació Pròpia sortegem dos packs DC, Mercè, espectaculars, extraordinaris, que inclouen un menú per a dues persones al restaurant Babowl de Barcelona, que hi podeu anar a sopar o a dinar. També quatre entrades pel divendres, dissabte o diumenge, aquestes sessions al cinema Girona, i després marxandatge de la pel·lícula, com ara una bossa nevera de la pel·lícula, un ànec inflable pels refrescos, també una llibreta multicolor i fins i tot un flyer Deep Sea, viatge a les profunditats. Per tot plegat, a aquesta hora de la tarda, doncs això, si voleu aconseguir aquestes entrades, aquestes quatre entrades i aquests dos menús al restaurant Babowl, obrim línies,
va.
Mercè?
Ui, ha arribat,
sí?
El moment. Vinga,
ha arribat,
va.
El moment.
Corre, Jarque.
93-409-2771, 93-409-2771. Truqueu, afanyeu-vos, ahir van volar, i aquestes entrades i aquest pack pot ser vostre.
Vinga, 93-409-2771. Si sou el primer que truqueu, aquest pack i aquestes entrades seran vostres. Gràcies, Jarque, Sandra Gómez, i tornem.